Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns, 18 de desembre del 23, la setmana prèvia ja definitivament a les festes de Nadal, i comença amb el cel completament serè, com hem tingut durant tot aquest cap de setmana, però amb temperatures francament fredes. Avui les glaçades estan a l'ordre del dia. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures?
Doncs avui ens llevem, per exemple, amb 5 graus negatius a Vall de Núria i Vic. Tenim moltes temperatures negatives, com també 4 graus a Mieres, 3 graus negatius a Vall d'en Bas i a Ribes de Freser, 2 graus negatius a Molló, un també negatiu a Olot, Ripoll, Das, Camprodon i Girona. 0 graus a Sant Feliu de Pallerols i ja un grau positiu a Castellfollit de la Roca i Anglès, 2 graus a Banyoles i a Roses, 3 graus a Figueres i 5 a Santa Pau.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
I què ens pots avançar de la previsió del temps? Seguim amb la mateixa tònica del cap de setmana?
Doncs sí, avui dilluns els dos protagonistes del cap de setmana repetiran. El cel es veurà assolellat en general durant tot el dia. Al mateix temps, durant el matí veurem bancs de boires, sobretot a la zona del Ripollès i d'Osona. Les temperatures aniran pujant durant el dia i deixaran pas a una tarda de sol. Com dèiem, les temperatures, però, no passaran dels 16 graus en alguns punts de les dues comarques, tant de la Garrotxa com del Ripollès, tot i que al matí ens llevem amb unes temperatures sota zero en molts punts d'aquestes comarques. De cares a demà, l'anticicló començarà a trontollar, encara que sigui de manera transitòria, però sense notar cap canvi significatiu, tot i que sí que es notarà amb un increment de les temperatures.
Així doncs estan les coses meteorològicament parlant. De moment, les pluges continuen molt allà, molt a l'horitzó.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Més iniciatives per combatre el canvi climàtic. Adrinox uneix el projecte Life EcoAdapt 50 per combatre el canvi climàtic a la Garrotxa.
El gerent de l'entitat, Jordi Terrades, destaca la importància de sensibilitzar la població, buscar finançament addicional i involucrar els sectors clau per assegurar l'èxit del projecte.
Estem parlant d'una inversió de 500.000 euros assignats a l'àrea de la Garrotxa.
A nivell turístic, per exemple, doncs onades de calor, una desestacionalització que fins ara potser estava més pensada en temes de concentració turística, podrem començar a pensar també de, bueno, amb onades de calor així, també hem de mirar de desestacionalitzar cap a altres temporades que històricament no van ser, o plantejar un tema de refugis climàtics aprofitant la pròpia natura, per exemple, no? I amb gestió forestal, doncs com gestionem els boscos? Estan morint arbres, només veiem els boscos, no? Pins secs i arbres morts, per tant això és un risc d'incendi, i també veure quina altra gestió es pot fer o quins subproductes del bosc es poden mirar també de treure per fer una gestió més acurada, que alhora ens portarà a una millora en tema d'aigua.
El canvi en el conveni de les empreses podria deixar sense pràctiques els estudiants a partir del mes de gener.
Des de l'AUSTEC afirmen que hi ha algunes empreses que de fet ja han començat a rescindir els contractes a aquests alumnes. Tot i això, destaquen que Educació està treballant per solucionar una problemàtica que dificultaria l'accés dels estudiants als llocs de treball.
Escoltem la Glòria Polls, és la portaveu de la Unió Sindical de Treballadors.
I el que no podem fer, i el que no pot fer el Departament d'Educació eximint-se de responsabilitats, és deixar destacada aquests alumnes que en qualsevol cas se li rescindirà el contracte al mes de gener. La responsabilitat del Departament és vetllar per no deixar desescolaritzats aquests alumnes. Ni una setmana, ni tres dies, ni un. Això s'ha de solucionar en breu i el Departament doncs, ha de donar les instruccions clares de com s'ha de fer.
Ribes de Freser vol fer millores als equipaments culturals i esportius del poble. Les entitats del municipi feia temps que ho demanaven. Afectaran el Casal de Cultura, el Pavelló i s'espera que també el Camp de Futbol. Les subvencions seran un element clau per tirar-ho endavant. Escoltem la Mònica Sant Jaume, és l'alcaldessa del municipi.
Aquest equipament, com bé ha dit, es va fer la façana i arranjar la glorieta i es va il·luminar, perquè el carrer de les Eres és un carrer que a l'hivern és molt fosc i per tant doncs, donava una mica de llum al carrer.
Demanen anar més enllà de l'esport blanc escolar per afavorir la pràctica de l'esquí entre els nens del Pirineu.
Uns 2.400 alumnes d'una seixantena d'escoles de 9 comarques catalanes participaran aquest curs del programa.
Ara volen escampar-ho a altres comarques properes. Escoltem el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo.
Per tant, el repte futur és aquest, que els nens del territori puguin tindre dret a fer aquest esquí, aquest esport que és naturalment seu. Jo no ho demano pels del Baix Penedès, la meva comarca, ho demano pels nens del Pirineu, enteneu? Els altres ja vindran. Però sí que és important que puguem dotar d'aquests elements, perquè si no estem fent coses que sí, aniran dos dies a la neu, però i després què? No és això.
El Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac està duent a terme uns tallers inclusius pels diferents centres escolars de la comarca on els alumnes actuen de professors. La Marcela Garrido és la directora de l'Escola Pirineu.
Ara que s'ha ficat també molt de moda que van a buscar el tio al bosc i que el troben, però de dir, ei, aquest tio...
Ara sí que l'escoltem.
Per fer visible doncs, que les diferències que tothom té i veure diferents alumnes que presenten unes necessitats i que siguin ells els que vinguin a fer el taller nosaltres, que nosaltres seguirem les seves ordres, crec que és molt enriquidor tot això. A més, amb exalumnes que tenim nostres que vinguin aquí, per ells és una cosa molt important.
I el Rotary Club del Ripollès organitza un tast de vins per recaptar fons per la campanya de joguines que cada Nadal porta a terme la Creu Roja.
Amb l'objectiu que cap nena es quedi sense regal aquestes festes, l'entitat ha celebrat aquest segon maridatge que ha reunit a una vuitantena de persones de l'església de Sant Pere de Ripoll.
Un dels representants del Rotary Club és Antoni Domingo.
Les joguines aniran per tota la comarca. Llavors, amb els cèntims aconseguits, es comprarà doncs, material escolar i joguines que es distribuirà. A part, també es poden donar joguines si estan en molt bon estat. Nosaltres, concretament, doncs, totes les entrades aniran destinades a això i totes les donacions i files zeros que faigui la gent d'aquest esdeveniment també aniran destinades a això.
I a la Garrotxa Integra presenta el seu sisè pessebre a l'Església de Sant Francesc, que ha estat creat per educadores de l'associació i uns 15 membres del taller d'Integra.
Amb materials reciclats, aquest pessebre representa el naixement de Jesús. Des d'Integra destaquen que aquestes accions són positives pels joves, ja que els permet participar activament a la societat.
La gerent és la Núria Fiter.
Cada any els professionals i les persones que hi treballen doncs, bueno, busquen de quina manera creativa poden bueno, transmetre i aquestes dades, però sempre buscant això, imatges i creacions diferents, no?
Els nens i nenes d'Olot ja coneixen la història del tió. Quan falta gairebé una setmana per la nit de Nadal, l'Associació de Comerciants d'Olot ha celebrat la gran cagada del tió.
Els participants han seguit un recorregut per diferents estances en les quals coneixen els personatges que fan possible la cagada del tió.
Ara sí, escoltem el director de Rian Produccions i Sant Jordi Planella.
Ara que s'ha ficat també molt de moda que van a buscar el tió al bosc i que el troben, però de dir, ei, aquest tió, com va així vestit, no? Què passa abans de tot això? On te succeeix la primera part de la màgia que se'l troben allà amb un ésser tan màgic com és el tió? I van voler, doncs, anar i van voltar pel món i vam aconseguir trobar doncs tots aquests personatges que són els que amb les seves mans, amb els seus poders, amb tota la seva sabidoria aconsegueixen doncs que els tions, arribin tions a cada casa de cada nen perquè ens puguin cagar regals, que mengin les mandarines i és una mica el buscar què passa abans del tió.
I a les 8 i 7 als esports, la Unió Esportiva Olot topa amb un bon Girona B i perd el lideratge de tercera.
Els olotins marxen de vacances de Nadal segons classificats a un punt de l'Hospitalet després d'empatar 0-0 a casa. El filial gironí ha tingut més pilota i ha generat diverses ocasions de gol que ha salvat el porter Maurín. Olot ha acabat millor el partit, però no ha pogut desfer l'empat.
Pedro Dolera, l'entrenador, dona per bo aquest empat.
Vist el partit, ells també han tingut les seves ocasions, amb la qual cosa, bueno, el públic jo crec que s'ha anat molt content, perquè ha vist un partit d'anar i tornar, d'ocasions, dos equips que no especulaven, que no han vingut a tancar-se, que han vingut a guanyar, i avui aquí era lo que havia. Els porters també han estat bé per no concedir cap gol, i això el futbol també marca.
I petits detalls contenen l'hoquei Olot a Vic. En resultat final 3-1, els olotins han perdonat 3 faltes directes i s'han vist superats en un nou duel fora de casa.
Tot i el gol de Jan Aumatell abans del descans, que va servir per anar per davant durant la mitja part, els de Jordi García no van tenir les idees clares en atac. En defensa, l'equip va veure com els 3 gols arribaven per detalls que marquen partits, com la bola aturada, la inferioritat numèrica i la porteria buida.
Hem tingut una mica de problemes en atac perquè ells també tenien una bona defensa, però bueno, hem tingut les nostres opcions i al final, doncs mira, a vegades la sort acompanya i altres, com aquests anys, ens està entrant la bola i al final doncs acabes amb partits molt ajustats, però perdent 3 punts.
I la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya comença un nou curs i, per tant, és el moment de renovar les llicències federatives.
Un any més, l'entitat ha superat les 40.000 afiliacions, amb 17.000 de femenines, una xifra rècord. El disseny dels carnets d'enguany ha anat a càrrec de la il·lustradora Anna Montgai.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria, us ho dèiem en titulars. Adrinox uneix el projecte Life EcoAdapt 50 per combatre el canvi climàtic a la Garrotxa. El gerent de l'entitat, Jordi Terrades, ha destacat la importància de sensibilitzar la població, buscar finançament addicional i involucrar els sectors claus per assegurar l'èxit del projecte.
L'any vinent es completarà una diagnosi de vulnerabilitat i a partir de llavors es començaran a plantejar i realitzar accions per adaptar el territori i la societat al canvi climàtic.
Pere Ubach.
Adrinox, una entitat dedicada a la gestió ambiental, s'ha unit al projecte Life EcoAdapt 50 amb l'objectiu d'implementar estratègies d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya en els pròxims 8 anys. Amb un pressupost de 500.000 euros assignats a l'àrea de la Garrotxa, finançats amb fons europeus, Adrinox està compromesa a dur a terme accions concretes per fer front als efectes del canvi climàtic. Segons el gerent de l'entitat, Jordi Terrades, a més de buscar més finançament per accions complementàries, segueix sent crucial sensibilitzar la població sobre la importància de les mesures d'adaptació.
L'objectiu del projecte en si és conscienciar i començar a treballar per l'adaptació al canvi climàtic. I això també és, a part de fer les inversions, hi ha un tema de sensibilització i de capacitació de la gent del territori local, perquè des del sector agroramader, forestal i turístic acabin d'entendre la necessitat d'adaptar-se en aquests canvis del clima i com proactivament doncs, ja ens avancem, ens comencem a adaptar i com responem en els propers anys.
A través d'una diagnosi de vulnerabilitat feta per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, s'han corroborat diferents casuístiques causades per aquest fenomen, com ara la sequera, la invasió d'espècies exòtiques o l'augment de les temperatures. Terrades explica que ara el que es pretén és fer una altra diagnosi més detallada i focalitzada en cada punt del territori per determinar les àrees en les quals s'ha d'incidir i com s'ha de fer.
El que plantegem és, amb unes comissions que convocarem, que en diem unes taules territorials, convocar tots aquesta gent d'aquests diferents sectors perquè amb el seu coneixement, la seva aportació i veient aquesta diagnosi de vulnerabilitat, doncs quines accions creiem que són més prioritàries de començar.
L'Oficina del Canvi Climàtic ja disposa d'una estratègia vigent fins al 2030, però Terrades destaca que el Life EcoAdapt 50 treballa de manera consensuada amb el territori. Amb la idea que el Life EcoAdapt sigui un projecte transversal, assegura que no contemplen avançar amb aquesta estratègia sense tenir present els sectors ramaders, agroalimentaris i turístics.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Temps ara per parlar d'educació i d'educació professional, perquè el canvi en el conveni de les empreses podria deixar sense pràctiques els estudiants a partir del mes de gener. Des de l'USTEC afirmen que hi ha algunes empreses que ja han començat a rescindir els contractes. Tot i això, destaquen que Educació està treballant per solucionar una problemàtica que dificultaria l'accés dels estudiants a Niol als llocs de treball.
Un dels canvis en el conveni de les empreses és que a partir del gener les corporacions hauran de donar d'alta a la Seguretat Social als estudiants que vulguin fer pràctiques. En conseqüència, aquest cost que és mínim, i algunes empreses, sobretot les petites i mitjanes, que no volen o no el poden assumir i, per tant, han de rescindir el contracte d'alguns alumnes. La portaveu de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, Glòria Polls, explica que és un problema que s'ha de solucionar com més aviat millor.
I el que no podem fer i el que no pot fer el Departament d'Educació eximint-se de responsabilitats és deixar destacada aquests alumnes que en qualsevol cas se li rescindirà el contracte al mes de gener. La responsabilitat del Departament és vetllar per no deixar desescolaritzats aquests alumnes. Ni una setmana, ni tres dies, ni un. Això s'ha de solucionar en breu i el Departament doncs, ha de donar les instruccions clares de com s'ha de fer.
Des d'USTEC destaquen que Educació és qui ha de solucionar aquest problema que no beneficia ni a l'empresa perquè perd un treballador més, ni els propis alumnes perquè no tenen la possibilitat de formar-se. De moment, una de les solucions que ha posat el Departament sobre la taula és que hi haurà alguns casos on seran ells mateixos qui assumiran en el cost de tot aquest procés.
Unes que fessin formació en centres de treball en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i que estiguessin matriculats en centres públics a la titularitat del Departament d'Educació, els serveis centrals del propi Departament d'Educació assumirien i centralitzarien la gestió de la cotització de les pràctiques. Llavors això, bé, és una bona notícia, però en qualsevol cas ho hem de resoldre, i ho hem de resoldre de manera que això no generi més feina burocràtica als tutors que fan tota aquesta gestió amb els seus alumnes, perquè bàsicament aquesta gestió ja s'ha fet en el seu moment quan es va donar d'alta, doncs, el conveni de tots aquests alumnes.
Actualment el cost per donar d'alta de la Seguretat Social als alumnes en pràctiques és de 250 euros. D'aquests, el 95% és bonificat, és a dir, que l'empresa només ha de pagar 12 euros i mig. Segons USTEC, defensen que la seva feina és fomentar que els estudiants es puguin formar a les empreses i especialitzar-se per a poder optar un lloc de treball més endavant, un objectiu que es complicaria a partir del gener si entra en funcionament aquest canvi en els convenis. Tot i això, és més complicat pels alumnes del Pla de Transició al Treball, que no s'han acabat d'adaptar al sistema educatiu actual i que necessiten obligatòriament una titulació per poder accedir a la feina.
No deixem encara els estudiants, demanen anar més enllà de l'esport blanc escolar per afavorir la pràctica de l'esquí entre els nens i nenes del Pirineu. Uns 2.400 estudiants d'una seixantena d'escoles de 9 comarques catalanes participaran aquest curs al programa. De fet, ara volen escampar-ho també a altres comarques properes.
El president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, ha explicat que una de les preocupacions que tenen des de l'entitat és la continuïtat de la pràctica d'esport de neu per part de les participants a l'EBE. Per aquest motiu, creu que calen accions per afavorir-ho fora de l'horari lectiu, tenint en compte que és l'entorn natural dels nens del Pirineu i, per tant, se'ls ha de garantir aquest dret d'accés a aquest tipus d'esport.
Per tant, el repte futur és aquest, que els nens del territori puguin tindre dret a fer aquest esquí, aquest esport que és naturalment seu. Jo no ho demano pels del Baix Penedès, la meva comarca, ho demano pels nens del Pirineu, enteneu? Els altres ja vindran. Però sí que és important que puguem dotar d'aquests elements, perquè si no estem fent coses que sí, aniran dos dies a la neu, però i després què?
Per la seva banda, des de la Generalitat consideren que ara que l'EBE ha complert una dècada és el moment de veure quins alumnes s'han enganxat al món de l'esquí i cap on es pot ampliar el programa. Així, dins l'estratègia Pirineu 2030 s'està estudiant si aquest es pot obrir a més disciplines com ara l'esquí de muntanya o els esports de gel.
Pensem des del territori i des de la Unió de Consells que aquest programa hauria de tindre ara ja, que ja està prou assentat, uns criteris de continuïtat. De continuïtat més enllà dels dos cursos esportius i més enllà de continuïtat de la pràctica d'aquest esport als nens d'aquí al Pirineu. Fixeu-vos que recalco molt els nens d'aquí al Pirineu, perquè és el seu esport. El seu esport és la muntanya, el seu esport és el seu entorn natural lògic, i per tant jo crec que hauríem de fer un pas més en poder facilitar que això tingués un increment, no dintre l'horari lectiu, sinó com a pràctica habitual d'un esport aquí al Pirineu.
El programa Esport Blanc Escolar té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern en les seves diferents modalitats, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L'altra finalitat és educar mitjançant l'esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les muntanyes.
Ara passen 2 minuts, gairebé 3 del punt d'un quart de 9. El Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac està duent a terme uns tallers inclusius pels diferents centres escolars de la comarca on els alumnes actuen de professors. Fan manualitats de manera conjunta i comparteixen una jornada completa d'activitats. L'objectiu és que tothom se senti, sense excepció, part d'aquest projecte. Judit Lechon.
Compartir cadascú des de la seva pròpia diversitat. Aquest és l'objectiu dels tallers inclusius que impulsa el Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac de Ripoll. El projecte es trasllada als centres de la comarca on els alumnes del Sorinyac expliquen a la resta com dur a terme les activitats. Enguany han arribat a més de 1.800 estudiants i una de les escoles on han estat és la Pirineu de Can de Bano. Marcela Garrido és directora de l'Escola Pirineu.
Primer, per fer visible, doncs, que les diferències que tothom té i veure diferents alumnes que presenten unes necessitats i que siguin ells els que vinguin a fer el taller nosaltres, que nosaltres seguirem les seves ordres, crec que és molt enriquidor tot això. A més, amb exalumnes que tenim nostres que vinguin aquí, per ells és una cosa molt important, no? I molt gratificant. Estem supercontentes de poder participar d'aquest projecte.
Sota el lema "El cel ple d'estrelles", els alumnes han creat les seves estrelles amb diferents materials, des de guix, cartó i pinces. La jornada els enriqueix a tots i passen una bona estona fent manualitats. Neus Colomer, directora de l'escola Ramon Sorinyà.
Aporten que tenen moltes qualitats, sí. No? I el veure que no hi ha diferències, sinó que hi ha qualitats, no? Això és un factor positiu per tots, no? Tant per als nostres alumnes, perquè la seva autoestima els hi puja, perquè saben fer moltes coses, i els centres ordinaris, no? Pues deuen, ostres, no?
També, i conviure més.
No ens hem de fixar en la diferència, sinó en les qualitats que hi ha.
Els tallers s'han estat fent des del 2019, es van haver d'aturar de manera presencial per la pandèmia i ara han tornat. Són una bona mostra que entre els més petits no hi ha diferències i són capaços d'entendre's entre tots.
Sí, a vegades són més complicats els adults que els nens.
Sí,
no?
sí.
I els nens s'entenen, s'entenen.
Sí. Els nens són nens i al final sí. Entre ells ja s'entenen. Tenim a vegades més hàndicaps els adults, no?
Que no, sí, pas,
que no pas els alumnes.
El pròxim taller serà per Sant Jordi. Els alumnes del Surinyac s'adreçaran als centres de la ZER de la comarca.
I el Rotary Club del Ripollès ha organitzat un tast de vins per recaptar fons per la campanya de joguines que cada Nadal porta a terme Creu Roja.
Amb l'objectiu que cap nen es quedi sense regal aquestes festes, l'entitat ha celebrat aquest segon maridatge que ha reunit a una vuitantena de persones a l'església de Sant Pere de Ripoll.
Que tots els nens i nenes tinguin joguines per Nadal és un dels objectius de les campanyes benèfiques que organitzen les entitats per aquestes dates. El Rotary Club del Ripollès s'ha sumat a les propostes amb el Va de Bombolles, el segon tas de vins per recaptar fons, enguany destinats a la campanya de joguines de Nadal de Creu Roja. En parla el representant del Rotary Club, Toni Domingo.
Les joguines aniran per tota la comarca. Llavors, amb els cèntims aconseguits, es comprarà doncs, material escolar i joguines que es distribuirà. A part, també es poden donar joguines si estan en molt bon estat. Nosaltres concretament doncs, totes les entrades aniran destinades a això i totes les donacions i files zeros que faci la gent d'aquest esdeveniment també aniran destinades a això.
A través del codi QR de les estovalles, els assistents podien veure la quantitat de diners que s'estaven recaptant amb actualitzacions constants. Sense comptar amb les entrades i els fons recaptats de l'esdeveniment, la xifra ja superava els 600 euros.
I Integra presenta el seu sisè pessebre a l'església de Sant Francesc, a Olot. Ha estat creat per educadores de l'associació i uns 15 membres del taller d'Integra.
Amb materials reciclats, aquest pessebre representa el naixement de Jesús. Des d'Integra destaquen que aquestes accions són positives pels joves, ja que els permet participar activament a la societat.
L'any 2018, Integra va commemorar els 50 anys de l'associació. Un dels actes de celebració va ser la col·laboració entre Integra i l'Associació d'Amics del Santuari d'Altura per crear un pessebre que s'exposaria a l'Església de Sant Francesc. Aquesta tradició s'ha mantingut al llarg del temps i aquest dissabte l'entitat ha presentat el seu sisè pessebre. Tres educadores de l'associació i una quinzena de membres del taller d'Integra han utilitzat cartró i paper reciclat per representar l'escena del naixement de Jesús. La gerent de l'entitat és Núria Fiter.
Cada any els professionals i les persones que hi treballen doncs, bueno, busquen de quina manera creativa poden bueno, transmetre i aquestes dades, però sempre buscant això, imatges i creacions diferents. No? L'única cosa que tenen en comú és que sempre ho fem amb materials reciclats i materials reutilitzats, i en aquest cas aquest any doncs, es fa és de cartró, i aquest cartró està forrat en paper reciclat artesanal que fem al taller ocupacional.
Segons Fiter, aquesta és una activitat molt interessant pels participants, ja que en fer treballs per a la comunitat, aquests joves amb diversitat funcional tenen l'oportunitat de fer visible el seu col·lectiu.
No és una activitat que nosaltres fem només per les persones que assisteixen als nostres serveis, sinó que ells participen en una activitat que la fan per a tota la comunitat, per a tota la societat olotina i garrotxina, i aquest realment és el veritable valor, no? de que formen part del dia a dia de la ciutat, de que participen a les activitats i de que hi són presents. De poder demostrar que totes aquestes persones doncs, tenen moltíssimes capacitats i que també aporten el seu valor i els seus coneixements i, bueno, i la seva creativitat també.
El pessebre d'Integra es podrà veure a l'església de Sant Francesc fins al 10 de gener.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot topa amb un bon Girona B i perd el lideratge de tercera.
Els olotins marxen de vacances de Nadal segons classificats a un punt de l'Hospitalet després d'empatar 0 a casa. El filial gironí ha tingut més pilota i ha generat diverses ocasions de gol que ha salvat el porter Eric Morin. L'Olot ha acabat millor el partit, però no ha pogut desfer l'empat.
Ens ho explica en David Planella.
Els números deien que jugava contra el desè classificat, però la realitat va ser que l'Olot es va trobar amb el millor equip que ha passat fins ara per l'estadi municipal. El Girona B li va robar la pilota i va fer mèrits per marcar, però sempre va topar amb Mourin. El porter de l'Olot va destacar amb diverses intervencions de mèrit que van mantenir en vida l'equip i al final, amb 0-0 el marcador, els olotins es van abocar a l'atac a la recerca d'un gol que no va arribar. Malgrat això, el tècnic, Pedro Dòlera, dona per bo l'empat.
Vist el partit, ells també han tingut les seves ocasions, amb la qual cosa, bueno, el públic jo crec que s'ha anat molt content, perquè ha vist un partit d'anar i tornar, d'ocasions, dos equips que no especulaven, que no han vingut a tancar-se, que han vingut a guanyar, i avui aquí era lo que havia. Els porters també han estat bé per no concedir cap gol, i això el futbol també marca.
El partit no va poder començar més malament. Al minut 5 i en la primera arribada de l'Olot a l'àrea del Girona B, Arnau Forés es va trencar la clavícula en xocar amb el porter visitant i caure a terra. A la banqueta, Dòlera va haver de fer el primer canvi, va entrar Mainau, i al camp l'Olot no es va sentir còmode. El filial gironí, amb més pilota, va fer intervenir Mourin amb dos xuts d'Almena i d'Almansa i va marcar un gol anul·lat per fora de joc de Wadi. Els olotins ho van intentar amb un parell de xuts de Marc Mas i amb un de Mainau, però no van acabar de funcionar i encara menys a l'inici de la segona meitat, quan el Girona va sortir amb força i va construir fins a 5 ocasions de gol en només 11 minuts. Els canvis, sobretot les entrades de Terme i de Manzano, van reforçar l'Olot i l'equip garrotxí va acabar, això sí, millor el partit. Lucas va salvar els intents de Terme i de Marc Mas, els més clars per fer el gol de la victòria.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
A Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, tenim el pla de pensions que s'adequa a les teves necessitats. Traspassa el teu pla de pensions amb nosaltres i aprofita els avantatges fiscals. Pensa en el futur i informa-te'n a Ponset Consultors. Assegurances Bilbao, a Olot, a l'Avinguda Reis Catòlics 1, a Ripoll, al carrer Progrés 1 i al 972 26 67 12. Ponset Consultors, més de 40 anys al vostre servei.
Servillar, servillar, servi, servillar, la, la, la.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat. Servillar us desitja molt bones festes de Nadal.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Arriba la nova programació de l'Atlàntida de Vic amb música i arts escèniques per tots els gustos i totes les opcions. Frames Percussion, Faemino i Cansado, Turandot de Puccini, el primer espectacle d'Òscar Andreu, Antònia Font i molt més. Ja tens totes les entrades?
Més informació a l'atlantidavic.cat.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot. Al passeig de Barcelona, 12.
Des de Clínica Veterinària d'Olot us desitgem unes bones festes de Nadal amb la millor companyia, la de les vostres mascotes. Nosaltres.
Bum! Deixo el moble aquí, al costat del contenidor?
Sí, deixem-lo aquí mateix. Igualment ja vindrà algú a recollir-lo. I tampoc molesta tant. I ens el traiem de sobre nosaltres.
Els mobles, electrodomèstics i trastos vells no s'abandonen al carrer. A part d'amortir l'entorn on viu amb més persones, generes una despesa extraordinària en recollida que acaba assumint tota la ciutadania. Amb només una trucada de telèfon pots gestionar la recollida de mobles, trastos i electrodomèstics de manera totalment gratuïta. I així t'assegures que tot el material serà reciclat de manera correcta. I a més, cuides l'entorn i el planeta. Per més informació, posa't en contacte amb el teu ajuntament o amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Fer-ho bé costa poc. Campanya impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
Fes un viatge pels millors escenaris operístics del món. Londres, París, Milà, Madrid, Salzburg, tot des de la butaca de Cines Olot. Aquest dimarts 19 de desembre, a 8:45 del vespre, viu en directe des de l'Òpera de la Bastilla de París el Trencanous de Tchaikovsky. Viu l'òpera en directe als Cines Olot.
Són 8:45. És hora de posar-nos al dia. Avui estem a dilluns 18 de desembre del 23.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Adrinox uneix el projecte Live EcoAdapt 50 per combatre el canvi climàtic a la Garrotxa.
El gerent de l'entitat, Jordi Terrades, destaca la importància de sensibilitzar la població, buscar finançament addicional i involucrar els sectors clau per assegurar l'èxit del projecte.
L'objectiu del projecte en si és conscienciar i començar a treballar per l'adaptació al canvi climàtic. I això també és, a part de fer les inversions, hi ha un tema de sensibilització i de capacitació de la gent del territori local, perquè des del sector agroramader, forestal i turístic acabin d'entendre la necessitat d'adaptar-se en aquests canvis del clima i com proactivament doncs, ja ens avancem, ens comencem a adaptar i com responem en els propers anys.
El canvi en el conveni de les empreses podria deixar sense pràctiques els estudiants a partir del mes de gener.
Des de l'Austec afirmen que hi ha algunes empreses que de fet ja han començat a rescindir els contractes a aquests alumnes. Tot i això, destaquen que Educació està treballant per solucionar una problemàtica que dificultaria l'accés dels estudiants als llocs de treball.
Escoltem la Glòria Polls, és la portaveu del sindicat.
I el que no podem fer i el que no pot fer el Departament d'Educació eximint-se de responsabilitat és deixar destacada aquests alumnes que en qualsevol cas se li rescindirà el contracte al mes de gener. La responsabilitat del departament és vetllar per no deixar desescolaritzats aquests alumnes. Ni una setmana, ni tres dies, ni un. Això s'ha de solucionar en breu i el departament doncs, ha de donar les instruccions clares de com s'ha de fer.
Demanen anar més enllà de l'esport blanc escolar per afavorir la pràctica de l'esquí entre els nens del Pirineu.
Uns 2.400 alumnes d'una seixantena d'escoles de 9 comarques catalanes participaran en aquest curs al programa.
També volen escampar-ho a altres comarques properes, ho explica el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo.
Per tant, el repte futur és aquest, que els nens del territori puguin tindre dret a fer aquest esquí, aquest esport que és naturalment seu. Jo no ho demano pels del Baix Penedès, la meva comarca, ho demano pels nens del Pirineu, enteneu? Els altres ja vindran. Però sí que és important que puguem dotar d'aquests elements, perquè si no estem fent coses que sí, aniran dos dies a la neu, però i després què? No és això.
Avui també és notícia el Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyà, que està duent a terme uns tallers inclusius pels diferents centres escolars de la comarca, on els alumnes actuen de professors, fan manualitats de manera conjunta i comparteixen una jornada completa d'activitats. L'objectiu és que tothom se senti, sense excepció, part d'aquest projecte. Escoltem la directora de l'Escola Pirineu, Marcela Garrido.
Primer, per fer visible doncs, que les diferències que tothom té i veure diferents alumnes que presenten unes necessitats i que siguin ells els que vinguin a fer el taller a nosaltres, que nosaltres seguirem les seves ordres, crec que és molt enriquidor tot això. A més, amb exalumnes que tenim nostres que vinguin aquí, per ells és una cosa molt important, no? I molt gratificant. Estem supercontentes de poder participar d'aquest projecte.
El Rotary Club del Ripollès ha organitzat un tas de vins per recaptar fons per la campanya de joguines que cada Nadal porta a terme a la Creu Roja.
Amb l'objectiu que cap nen es quedi sense regal aquestes festes, l'entitat ha celebrat aquest segon maridatge que ha reunit a una vuitantena de persones a l'església de Sant Pere de Ripoll.
Un dels representants del Rotary és Antoni Domingo.
Les joguines aniran per tota la comarca. Llavors, amb els cèntims aconseguits, es comprarà doncs, material escolar i joguines que es distribuirà. A part, també es poden donar joguines si estan en molt bon estat. Nosaltres, concretament, doncs, totes les entrades aniran destinades a això i totes les donacions i files zeros que faci la gent d'aquest esdeveniment també aniran destinades a això.
I a la Garrotxa Integra presenta el seu 6è pessebre a l'Església de Sant Francesc d'Olot.
Està creat per educadores de l'associació i uns 15 membres del taller d'Integra. Amb materials reciclats, aquest pessebre representa el naixement de Jesús.
Escoltem la gerent, la Núria Fite.
Cada any els professionals i les persones que hi treballen doncs, bueno, busquen de quina manera creativa poden transmetre i aquestes dades, però sempre buscant imatges i creacions diferents, no? L'única cosa que tenen en comú és que sempre ho fem amb materials reciclats i materials reutilitzats, i en aquest cas aquest any doncs es fa és de cartró, i aquest cartró està forrat en paper reciclat artesanal que fem al taller ocupacional.
I de què parlarem a partir d'ara? Doncs anirem a Ribes de Freser perquè vol fer millores als equipaments culturals i esportius del municipi. Les entitats del poble feia temps que ho demanaven.
La millora d'aquests espais respon a reivindicacions d'entitats i afectaran el casal de cultura, el pavelló i s'espera que també el camp de futbol. Les subvencions seran un element clau per tirar-ho endavant.
Esmorzarem amb l'Albert Verdaguer, científic del SACIC, perquè tenim ganes de que ens doni més detalls sobre la incorporació d'uns minerals als canons de neu artificial que permetran reduir el consum d'energia i fabricar-ne a temperatures més altes. Serà interessant conèixer més detalls el dia en què també us explicarem que els nens i nenes d'Olot ja coneixen d'on ve el tió.
Quan falta quasi una setmana per la nit de Nadal, l'Associació de Comerciants d'Olot celebra la gran cagada del tió. Els participants han seguit un recorregut per diferents estances en les quals coneixen els personatges que fan possible la cagada del tió.
Torrons i art gràfic, aquesta és la combinació amb la qual l'espai Art 60 de Sant Joan de les Abadesses ha encet el seu calendari nadalenc.
Una activitat dirigida per l'artista Josep Guinovart per aprendre com es crea una obra d'art mentre es gaudeix dels dolços nadalencs.
I també tindrem temps per als esports perquè petits detalls condemnen l'hoquei Olot a Vic en resultat final 3-1.
Els olotins han perdonat 3 faltes directes i s'han vist superats en un nou duel fora de casa.
I el Collado Mediano salta al pavelló municipal d'Esports d'Olot amb una contundent victòria per 0-4 contra el Club Tenis Taula Olot. El conjunt madrileny consolida la primera derrota dels olotins com a locals.
En l'últim partit de l'any, el Collada Mediano destaca que ha estat l'actitud amb la qual han encarat el partit, el factor clau que els ha permès sotmetre l'Olot.
I també parlarem d'excursionisme. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya comença un nou curs i, per tant, és el moment de renovar les llicències federatives.
Un any més, l'entitat ha superat les 40.000 afiliacions, amb 17.000 de femenines, una xifra rècord. El disseny dels carnets d'enguany ha anat a càrrec de la il·lustradora Anna Montgai.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món és notícia que la Marató recull més de 5 milions i mig d'euros per la salut sexual i reproductiva.
Ha estat una edició amb una mirada més femenina i més jove que mai.
Troben un cos a Bernui que podria ser del veí desaparegut a Sort ara fa 14 mesos.
Els Mossos han trobat el cotxe de l'home en un barranc a Bernui i a dins un cos en avançat estat de descomposició.
Detenen un conductor begut i drogat per embestir un altre cotxe que s'ha cremat a l'AP7.
L'accident s'ha produït a Sant Gregori, al Gironès, i el conductor arrestat acabava de recuperar el permís que se li havia retirat fa 8 mesos.
Moren més de 60 migrants en un nou naufragi davant la costa de Líbia.
Un miler de persones han mort el 2023 travessant el Mediterrani des de Líbia i 1.200 més han desaparegut.
Alerten d'un míssil balístic intercontinental llançat per Corea del Nord al mar del Japó.
El llançament alertat per Corea del Sud i el Japó arriba 2 dies després que Seul informés que s'havien detectat preparatius per testar un projectil per part de Pyongyang.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Anem ràpidament a la previsió meteorològica que ens espera per avui, Aniol. Què ens expliques?
Doncs avui dilluns els dos protagonistes del cap de setmana repetiran com era el sol. El cel es veurà assolellat en general durant tot el dia. Al mateix temps, durant el matí veurem bancs de boires, sobretot a la zona d'Osona del Ripollès, que aniran escampant a mesura que passin les hores. Les temperatures aniran pujant durant el dia i deixaran pas a una tarda de sol. Les temperatures, com dèiem, però no passaran dels 16 graus en alguns punts de les comarques de la Garrotxa i del Ripollès, tot i que al matí ens llevem, com hem dit, amb unes temperatures sota zero en molts punts de les dues comarques. De cares a demà, l'anticicló començarà a trontollar, encara que sigui de manera transitòria, però sense notar cap canvi significatiu, tot i que sí que es notarà un increment d'aquestes temperatures.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! I a aquesta hora us expliquem que Ribes de Freser vol fer millores als equipaments culturals i esportius del municipi. Les entitats del poble feia temps que ho demanaven. Afectaran el casal de cultura, el pavelló i s'espera que també el camp de futbol. Les subvencions seran un element clau per poder-ho tirar endavant. Ens ho explica en Jordi Altesa.
Després de millorar l'exterior del casal de cultura en l'anterior mandat, el govern de Ribes vol fer actuacions a l'interior d'aquest espai que té molt d'ús social. Precisament aquest moviment és el que justifica que s'hi hagin de fer renovacions per posar-los al dia i fer front a les diferents demandes de la ciutadania. La voluntat és fer una remodelació interna global. Ho explica Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes.
Aquest equipament, com bé ha dit, es va fer la façana i arranjar la glorieta i es va il·luminar, perquè el carrer de les Eres és un carrer que a l'hivern és molt fosc i, per tant, doncs, donava una mica de llum al carrer. I sí que iniciem un projecte de remodelació. Va, ha entrat una subvenció, demanarem una subvenció per poder fer la redacció d'aquest projecte i fins on puguem arribar.
Les subvencions són un factor clau per poder fer aquestes actuacions. L'Ajuntament ja ha rebut 30.000 euros per fer actuacions de millora al gimnàs i la sala annexa del pavelló, uns diners que financen el 90% de l'obra i que ha de veure la llum ja l'any que ve.
Avui esmorzem amb l'Albert Verdaguer, és científic del CSIC.
Amb el suport de Tuitic.
L'hem convidat al programa perquè la incorporació d'uns minerals als canons de neu artificial permet reduir el consum d'energia i fabricar-ne a temperatures més altes. Estem davant d'una descoberta històrica. Canviarà això el paradigma del món de la neu tenint en compte el context de sequera? Què tal, Albert, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per acompanyar-nos als 5 minuts més. Bé, la Generalitat ha posat en marxa el Laboratori de la Neu que investiga aquest tema. Exactament, quines són les funcions del Laboratori de la Neu?
Doncs nosaltres tenim tots uns resultats que ja han desenvolupat en els últims anys i que els tenim patentats internacionalment, que, com molt més ben dit, es basen en introduir certs minerals a l'aigua, i que aquests resultats que tenim són de laboratori, és a dir, que són molt prometedors, però els tenim limitats a experiments, doncs, de laboratori. I el que pretén aquest laboratori de la neu és passar-ho al que nosaltres anomenem condicions reals, és a dir, provar-ho amb canons reals, en estacions reals i en les condicions en les quals s'hauria d'aplicar.
Aquests estudis s'han començat a fer a partir del moment en què s'ha detectat que anem cap a una sequera ara per ara imparable?
De fet, ha sigut casualitat. De fet, aquestes investigacions van començar fa 15 anys. Especialment ens centrem en el tema de la neu els últims 10, i la patent, per exemple, és de l'any 2018. Per tant, diguéssim que han succeït una mica en paral·lel i hem aprofitat l'avantesa de la sequera, ens va perfecte de que ara es comencin a aplicar.
A veure si us sobreexplica bé això. A veure, els feldespats és un grup de minerals que conforma el 60% de les roques terrestres. La seva incorporació als canells de neu permet fer neu a temperatures més altes, fins a 2 graus negatius, i converteix en neu el 95% de l'aigua, quan ara aquesta xifra és del 75%. Això és exactament així? És a dir, estem davant d'un canvi de paradigma en aquest sentit, un descobriment important?
Això és així. És un descobriment bastant important, que és un descobriment que, de fet, prové d'investigar com funcionen els núvols. En el fons, tot aquest procediment és una mica com és el que succeeix realment en els núvols, i justament en els núvols és on hi ha minerals flotant, i un d'aquests minerals que funciona millor per congelar les gotetes dels núvols i que no les farem servir per fer neu és justament el feldespat. És un descobriment de l'any 2013 per altres grups, això no ho vam descobrir nosaltres, som nosaltres els que utilitzem aquest descobriment de com funcionen els núvols i l'apliquem a la fabricació de la neu. I sí, sí, les xifres que ens has donat tu és les xifres que tenim ara mateix en els resultats del laboratori.
A més, això comporta un estalvi important d'energia, no?
Correcte, perquè l'energia principal a l'hora de fabricar neu és perquè es barreja l'aigua amb aire pressió i l'energia que necessites és aquesta aire pressió que has d'introduir amb l'aigua per tal de fabricar neu a temperatures altes. Aleshores, nosaltres, com que la congelació es produeix de forma millor, de forma més eficient, necessita menys aire pressió i reduïm l'energia. Calculem que reduirem entre un 30 i un 40% de l'energia necessària avui en dia per fabricar la neu.
Quin impacte tindrà això per les estacions d'esquí?
Segons els càlculs que vam fer, tenint en compte les hores a les que es pot fabricar neu de forma eficient avui en dia, que aproximadament vam calcular-ho per l'any 2020, eren un 20% de les hores de la temporada, és a dir, el 80% les condicions meteorològiques no són les bones, i el 20% sí. Cap a l'any 2050 vam calcular que amb el canvi climàtic hi hauria només un
5%. Sembla que t'hem perdut, Albert, no sé si ets per aquí. Albert, doncs no, hem perdut la comunicació amb l'Albert Verdaguer, científic del CSIC, a veure si la podem recuperar, perquè realment era molt interessant el que ens estava explicant fins ara. Fem una pausa i tornem de seguida.
Tweeting, la botiga d'informàtica i de telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. A Tweeting et donem les millors idees per regalar els últims models de smartphones, rellotges intel·ligents, tablets, portàtils i tots els seus complements. A més, les millors ofertes en telefonia. Fibra més mòbil per només 35 euros. Servei tècnic propi, atenció personalitzada i presencial. A Tweeting saps el que contractes, sense lletra petita. Vine a Tweeting, al carrer Sant Ferriol d'Olot, telèfon 972 26 24 25. Tweeting et desitja molt bones festes de Nadal.
Ja hem recuperat aquesta comunicació amb l'Albert. Albert, estàvem preguntant aquests descobriments quin impacte directe tindran sobre les estacions d'esquí del futur. Com ho veus?
Doncs mira, nosaltres vam fer un càlcul, vam calcular que per la temporada 2020 aproximadament el 20% de les hores del dia es pot fer durant tota la temporada són factibles per fer neu. O sigui, el 80% les condicions meteorològiques de temperatura no ens permetrien fer neu de forma eficient. I que a la projecció cap a l'any 2050 seria que amb el canvi climàtic només hi hauria un 5% d'hores factibles. I això faria bastant insostenible les estacions d'esquí, perquè no hi hauria finestra d'oportunitat per fer neu, quasi. Uh-huh. Amb els nostres materials podríem mantenir aquest 20% fins a l'any 2050, com a mínim.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Albert, el que segurament molts esquiadors es preguntaran és, aquesta neu serà igual de bona, diguem-ne, que la natural o l'artificial que estem coneguent ara?
De fet, serà una mica més semblant a natural, perquè el procés s'assembla més al que succeeix realment en els núvols, o sigui que tenim una cosa entre mitja, entre l'artificial i la natural. Pensem que al final l'únic que fem és posar una mica de minerals, que de fet el que passa és que l'aigua que hi ha a dalt de totes les muntanyes és una aigua molt, molt pura, conté molt pocs minerals, i això fa que no vagi gaire bé per fer neu. O sigui, que féssim l'aigua del riu més avall, que cap a la desembocadura aniria millor, el que passa és que el que no farem és pujar aigua de la desembocadura cap a les muntanyes. Per tant, diguéssim que el que fem és posar-hi els minerals, però en comptes de posar-hi qualsevol tipus de minerals, doncs hi posem els minerals que realment funcionen millor. Passem d'aigua molt pura a aigua que diríem que en diuen de baixa mineralització, diguéssim.
Ara, de moment, aquest projecte s'està provant a la Molina, fora vistes. Creieu que en un termini curt de temps ho podreu anar escampant a altres estacions de la Generalitat?
Sí, de fet, el projecte, que és de 3 anys, prevé que aquest any ho farem a la Molina. L'any que ve segurament ho ampliaríem a Vuitaull, això ho tenim, ja en tenim el lloc, ja tenim tot preparat per ampliar a Vuitaull, i segurament a una tercera estació d'esquí abans que s'acabi el projecte. És a dir, que tindríem proves de 3 anys d'esquí, el que no podria doncs, assegurar la viabilitat independent del lloc on s'apliqués.
Albert Verdaguer, científic del CSIC, no tenim més temps. Et convidarem un altre dia per seguir-ne parlant, perquè realment el que ens has explicat és molt interessant. Gràcies, enhorabona per l'experiència i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, fins aviat.
Bé, els nens i nenes a Olot ja coneixen la història del tió. Quan falta gairebé una setmana per la nit de Nadal, l'Associació de Comerciants d'Olot celebra la gran cagada del tió. Els participants han seguit un recorregut per diferents estances en les quals han pogut conèixer els personatges que fan possible la cagada del tió Pere.
Són moltes les llegendes que expliquen l'origen del tió de Nadal. Una diu que el tronc s'havia de fer cremar durant tot el Nadal per protegir la llar. D'altres diuen que el tronc parlava i portava sort a les cases si eres generós, i també n'hi ha una que remunta al naixement de Jesús a Betlem. Sigui quina sigui la bona, l'Associació de Comerciants d'Olot, de la mà de Rian Produccions, ha reunit a qui fa possible que en l'actualitat se segueixi podent fer cagar el tió a totes les cases. Aquests personatges són la llenyataire, qui selecciona els millors troncs, la cosidora de la manta, que envolta el tió, el merendiner, encarregat de les millors mandarines, i el cantant, qui ensenyarà la tradicional cançó del tió. El director de Rian Produccions és Jordi Planella.
Ara que s'ha ficat també molt de moda que van a buscar el tió al bosc i que el troben, però de dir, ei, aquest tió, com va així vestit, no? Què passa abans de tot això? On te succeeix la primera part de la màgia que se'l troben allà amb un ésser tan màgic com és el tió? I van voler, doncs, anar i van voltar pel món i vam aconseguir trobar, doncs, tots aquests personatges que són els que, amb les seves mans, amb els seus poders, amb tota la seva sabidoria, aconsegueixen, doncs, que els tions, arribin tions a cada casa de cada nen, perquè ens puguin cagar regals, que mengin les mandarines, i és una mica el buscar què passa abans del tió.
Segons Planella, a més, la gran cagada del tió de l'Associació de Comerciants serveix d'avançala a la nit del Nadal.
Ben bé, és una mica això, no? Com que la setmana que ve ja tenim, ja serà a cada llar, ostres, aquí que sàpiguen d'on te ve tot això i de què passa abans, just per això també ho fem una mica abans. Després, clar, no crec... Crec que es miraran els tions d'una altra manera, no? Un cop sàpiguen la feina que hi ha darrere i quins éssers hi ha darrere.
En acabar l'espectacle, cada infant s'ha emportat un obsequi de cada personatge. Per exemple, la cosidora els hi ha donat una manta i el mandariner una mandarina, amb les que podran alimentar i cuidar el tió de casa seva fins al moment de fer-lo cagar.
I els alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Olot han celebrat l'arribada de Nadal. Al llarg de la tarda d'aquest divendres, 8 grups d'alumnes han estat tocant Nadales en concerts simultanis a diferents punts de la ciutat.
L'Escola Municipal de Música d'Olot celebra el Nadal amb actuacions als carrers del centre de la ciutat. Segons explica el director de l'escola, Albert Carbonell, a causa de la pandèmia de la Covid van haver de replantejar el format dels concerts de Nadal i traslladar-se del teatre principal a l'aire lliure. Carbonell destaca que amb aquest canvi guanyen visibilitat i arriben a un públic diferent.
Primer de tot que obrim l'escola a la ciutat, no, obrim l'escola a un públic també diferent, gent que volta per aquí pel centre Olot, que va comprar, que estava donant un vol, a part dels pares i mares i familiars que puguin venir, doncs es troben de cop, doncs, grups d'instrumentals i corals, doncs que van tocant, doncs, músiques, i per nosaltres, home, és important fer-nos conèixer, tot i que ja és coneguda l'escola, però bueno, un ressò també de tot allò que estem fent i treballant.
Segons Carbonell, més enllà de la tasca que realitza el centre al llarg de l'any, aquests concerts suposen el granet de sorra que aporta l'escola de música per completar la decoració nadalenca dels carrers.
Crec que sí, crec que és una nota més, no? que fa que bueno, doncs, ajudem, doncs, que la celebració, doncs, sigui una mica més agradable.
En total han estat 8 concerts diferents en els que hi han participat prop de 90 alumnes de diverses edats.
I avui també us hem d'explicar que els torrons i l'art gràfic coincideixen a Sant Joan de les Abadesses, en concret a l'espai Art 60.
L'Espai Art 60 de Sant Joan de les Abadeses és una galeria d'art contemporani situada al centre del municipi. Aprofitant les dates nadalenques, han posat en marxa un taller que combina dos arts molt diferents, el gràfic i el gastronòmic. Per Nadal, Torrons i Art és la proposta que combina la visita a la galeria i l'aprenentatge del funcionament del procés de creació d'una obra gràfica i d'una activitat poc habitual per un espai com aquest, el Tas de Torrons. En parla l'impulsor d'Espai Art 60, Quim Banyó.
És una activitat comuna que fem sempre a mig període expositiu, on volem d'alguna manera que la gent del poble, de la comarca, vingui i conegui la galeria amb una activitat que no és pròpiament la visita a la galeria, sinó, en aquest cas, un tas de torrons i un taller de creació d'una obra gràfica.
Aprofitant el vincle de Josep Guinovart amb la Vila Torronera de Gramunt i el període nadalenc, l'Espai d'Art va pensar que era adient combinar dos arts tan diferents com el grafisme i la gastronomia.
I en esports, petits detalls que temnen l'hoquei Olot a Vic. Resultat final 3-1. Els olotins han perdonat 3 faltes directes i s'han vist superats en un nou duel fora de casa.
Tot i el gol de Jan Almatell abans del descans, que va servir per anar per davant durant la mitja part, els de Jordi Garcia no van tenir les idees clares en atac. En defensa, l'equip A veure com els tres gols arribaven per detalls que marquen partits, com la bola aturada, la inferioritat numèrica i la porteria buida.
El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Hem tingut una mica de problemes en atac perquè ells també tenien una bona defensa, però bueno, hem tingut les nostres opcions i al final, doncs mira, a vegades la sort acompanya i altres, com aquests anys, no ens està entrant la bola i al final doncs acabes amb partits molt ajustats, però perdent 3 punts.
I el Collado Mediano salta al pavelló municipal d'Esports d'Olot amb una contundent victòria per 0-4 contra el Club Tenis Taula Olot.
La desena jornada de Lliga Superdivisió no ha estat propícia pel Tenis Taula Olot. L'equip tanca l'any després d'encaixar un dur 0-4 davant el Collado Mediano. Des del club asseguren que aquesta és una derrota dura i els olotins encadenen ja 2 jornades consecutives sense guanyar. En parla el palista de l'Olot, Arnau Pons.
Jugàvem contra un equip que estarà lluitant per la permanència com nosaltres i la veritat és que perdre aquí a casa 4-0 doncs és una derrota dura. Ens havíem preparat el partit com tota la resta, estudiant els jugadors. De fet, aquest equip ahir va jugar a Borges i vam estar veient el partit i l'havíem preparat com tots, però no hem pogut donar el joc suficient per guanyar i ho hem pagat. Sabem que és només un dia i seguirem lluitant perquè no torni a passar.
Fent referència al partit contra les Borges, el jugador del Collado Mediano, Ángel Ayuso, assegura que el fet d'haver perdut també per 4-0 el dia abans d'enfrontar-se al Club Tenis Taula Olot els ha donat un plus de motivació.
Yo creo que ha sido muy importante el primer partido de mi compañero Sigüeidón. Eso nos ha dado mucha moral de empezar fuerte, porque después de perder 4-0 ayer necesitábamos ganar el primer partido y por eso ha salido él el primero, porque es nuestro mejor jugador. Y bueno, después Anders ha jugado muy bien, ha hecho un partido muy cómodo y con 2-0 arriba para mí ha sido bastante fácil seguir. Pero yo creo que hemos tenido muy buena intensidad durante todo el partido. A nivel mental estábamos un poquito más enchufados que ellos y eso ha sido el diferencial en esos momentos importantes.
El Club Tenis Taula Olot tanca el 2023 amb una derrota a casa. Malgrat aquest revés, els olotins tindran l'oportunitat de redimir-se contra l'Escala en el que serà el primer derbi gironí a Superdivisió el 13 de gener.
I les entitats excursionistes de Catalunya comencen un nou curs i, per tant, és el moment de renovar les llicències federatives, Martí Palau.
Tret de sortida una nova temporada per a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC. Amb l'arribada del mes de desembre, l'entitat enceta un nou curs, amb alguna novetat i batent rècords. Per tercer any consecutiu, la federació ha tornat a superar les 40.000 llicències, de les quals més de 17.000 són femenines, una xifra significativa tenint en compte que és la més alta assolida fins ara. Com és habitual, també s'ha renovat la imatge de l'entitat, un disseny de les llicències que enguany ha anat a càrrec d'Anna Montgai, qui aposta per la natura i la muntanya. Les llicències per al 2024 ja es poden començar a validar. Aquestes es posaran en funcionament a partir de l'1 de gener i caducaran el 31 de desembre. La quota federativa que paguen els afiliats es destina a diverses tasques, com el manteniment de refugis i senders, campanyes de consciència mediambiental, subvencions a les entitats excursionistes o diferents activitats culturals, com les biblioteques de les entitats o la pleca excursionista dels Països Catalans. Els tràmits per obtenir la llicència es poden fer en línia a través de la pàgina web de la FEC o dirigint-se presencialment a alguna de les 428 entitats federades de Catalunya, és a dir, centres i clubs excursionistes. El carnet ofereix diferents avantatges, com les assegurances d'accidents i de responsabilitat civil, descomptes en proves d'esforç i biomecànica, i avantatges i descomptes en comerços, establiments, centres mèdics i refugis d'arreu de Catalunya. Per poder obtenir aquesta llicència s'ha de ser soci d'alguna entitat excursionista afiliada a la FEC.
Gràcies, Martí. Ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora. 5 minuts més.